jo em pregunto quins criteris...
Comença la tertúlia del Gall del Monestir, 9 i 23 minuts, amb energia, tot i que el ple hi va durar 5 hores, però avui tenim els representants dels partits en presència al consistori. 6 hores, senyor Nodes Salvador, em diu?
Sí,
vaja, imagini, no vaig arribar ni a comptar bé. Va ser un ple que més va passar de dimarts a dimecres, perquè va passar la mitjanit,
sí.
Va ser un ple
peculiar.
Escolti, tenim amb nosaltres avui Francesc Carol, per part de Convergència i Unió, també amb nosaltres Bruno de Salvador, del Partit Popular, Joan Calderón, d'Iniciativa, i Guim Pros, de la CUP. Molt bon dia als quatre.
Bon dia.
I suposem que arribarà algú del PSC d'aquí a uns instants per tractar diversos temes d'actualitat. Voldria començar parlant del govern espanyol, que diu que mantindrà les línies mestres de la reforma dels governs locals que vol impulsar. Entre aquestes mesures queda clar que Hisenda establirà la despesa dels serveis públics municipals i els ajuntaments hauran de seguir aquesta xifra. Els que no ho facin perdran la competència que passarà a la Diputació. Per tant, les diputacions seran les grans beneficiades en aquesta reforma, ja que es convertirien en les principals supervisores i prestadores de serveis municipals. No obstant això, el departament del ministre Cristóbal Montoro ha fet marxa enrere en alguns aspectes i ha eliminat l'article que ordenava la intervenció automàtica dels municipis de menys de 5.000 habitants que incomplissin la llei d'estabilitat pressupostària. En paral·lel, hi ha un altre debat sobre aquesta reforma que vol impulsar el Partit Popular, la de la limitació de salaris dels funcionaris municipals. El secretari d'Estat d'Administracions Públiques, Antonio Beteta, ha assegurat que manté la previsió dels pressupostos generals de l'Estat que incloguin la possibilitat de limitar les possibles pujades en els sous dels funcionaris. Ahir vam tenir a Sant Cugat, en paral·lel, una reunió de l'Associació Catalana de Municipis del nostre país, catalana, i el seu president, Miquel Buch, ha reivindicat l'important paper dels governs locals després que es coneguessin que es mantindrien aquestes línies mestres que apuntàvem en aquesta reforma dels governs locals que vol impulsar el PP. Escoltem què deia aquí Sant Cugat.
I jo em pregunto quins criteris de valoració han sotmès per decidir si un és eficaç o és ineficaç, no? Volem saber quins són els costos, quins seran els barems que posaran, quins criteris seguiran, i en un moment donat, llavors, nosaltres podem dir si és més ineficaç mantenir l'exèrcit de l'Estat espanyol, per exemple, o mantenir l'Agència Tributària Espanyola a Catalunya quan ja les competències estan cedides, no?
Aquesta era la resposta que feia Miquel Buch ahir en aquest acte a Sant Cugat. Jo ja callo, passo la paraula als representants dels partits polítics. Comencem amb l'ordre habitual de Convergència i Unió, més representació fins a la CUP amb menys, i després tractarem algun tema del ple. Senyor Carol, bon dia.
Bon dia.
Quina opinió els mereix tot plegat?
Bueno, malament, perquè considerem que si hem de parlar de civilització i de ciutadà, això hem de començar per la ciutat. Per tant, la millor manera de fer política és a través del municipi. Atacar els municipis és atacar en principi les bases del sistema democràtic. I tal com diu el senyor Miquel Buch, per exemple, podríem posar pel cas, perquè no ens plantegem perquè el Ministeri de Cultura espanyol continua existint quan són competències cedides a comunitats autònomes, o perquè el debat d'eliminar les diputacions s'ha convertit en reforçar-les. Per tant, es tracta d'un sistema de control sobre la major part dels ajuntaments petits i sobretot que són on alcaldes o regidors ni tan sols cobren, només cobren dietes per al seu exercici. I sobretot és un problema de proximitat. La gent, el polític pròxim, quin és? És aquell polític que treballa al municipi, el que fa carrer. Sent més proper un regidor o un alcalde que no pas un diputat o un senador. Per tant, ens hem de replantejar cap a quina democràcia no participativa estem anant.
Partit Popular, Bruno de Salvador.
Bien, buenos días. Nosotros pensamos que la propuesta de reforma local, si se caracteriza por algo, es por su... por ajustarse pues a la realidad, ¿no? Es algo que pues por desgracia en la política pues uno de los principales problemas que estamos viviendo es que la clase política ha vivido al margen de la realidad, y lo que pretende esta reforma es ajustar las estructuras a la realidad, empezando por racionalizar la propia administración pública. Es decir, se presenta una reforma que va a ahorrar unos costes aproximados de 8.000 millones de euros. Yo no estoy de acuerdo con el señor Carol cuando dice que esto aquí está, hay un el criterio básico ha de ser la proximidad. No, la proximidad, de acuerdo, eso es lo que caracteriza a la administración local, pero el problema no está aquí. El problema de fondo es un problema de números, señor Carol, y no podemos seguir como estábamos, ¿no? Vemos positivo también la intervención del gobierno de la nación y aquellas administraciones que por negligencia incumplan los objetivos de déficit y se ponga orden, y porque lo que no se puede hacer es...
Pues quedaremos sin ayuntamientos, sí.
Bueno, pues mira, a veces el gobierno tiene que tomar medidas impopulares, aunque sea a costa de los votos, ¿no? Y también algo muy bueno también es que las administraciones ejercerán las competencias que les son propias. Nada de montar reinos de taifas como existían en muchos ayuntamientos y, en definitiva, poner orden en la administración y acabar con la disbauxa que nos ha dejado el Partido Socialista en tantos años.
Partit Socialista, Ferran Vinyà, senyor, bon dia, que s'acaba d'incorporar. Estem parlant de les línies mestres de la reforma dels governs locals que vol tirar endavant el Partit Popular, perquè hi va haver un pronunciament de part del Ministeri.
Solament sentint el senyor de Salvador, diguem-ne que és, primer, que és un mal matinar, les coses com siguin, perquè trobar a aquesta hora del matí amb uns discursos, diguem-ne, ancorats, anava dient al segle passat, però jo diria que en el XIX, és com curiós, i també el to xulesc i de falta de respecte a totes aquelles administracions que estem prestant el servei durant tot aquest temps, durant tota la transició. Bé, aquesta reforma, bàsicament, que ells deien quan ho van portar al ple municipal que era un esborrany, que això no es duraria a terme, que no sé què, que no passa res, el seu portaveu, que no l'escolta. Miri, l'únic que fa és una recentralització de l'administració. O sigui, estem tornant allò de l'estat de les autonomies que nosaltres volem anar a l'estat federal. El Partit Popular ens està posant a l'estat unitari, diguem-ne, després de la Primera República. Aquí estem, és el que està fent el Partit Popular. Una centralització absoluta i, sobretot, un trencament de l'estat del benestar. Jo li recomanaria al company del Partit Popular que deixin de fer propostes en qualsevol d'aquestes competències que vostè diu que no són importants, per exemple, les escoles bressol cap als ajuntaments. Em sembla lamentable, i, o sigui, llevar-se escoltant l'entrevista del senyor Aznar i avui escoltar la seva, diguem-ne, és començar el dia malament.
No era una entrevista, que consti.
La seva
intervenció. No, amb el senyor Bruno Salvador.
No, jo referia al senyor Aznar, però diguem-ne que va en la línia, tampoc. No.
Ara, o si tenim temps al final, m'agradaria fer un petit comentari sobre l'entrevista d'ahir. Joan Calderón, d'Iniciativa, bon dia.
Bon dia, gràcies, Pep. La reforma, nosaltres ja ho hem dit, fins i tot quan va sortir l'esborrany, que era un esborrany i no era res, però, segons el portaveu del Partit Popular, però quan va sortir l'esborrany ja ho vam dir, que era una reforma antidemocràtica i, més que una reforma, era una contrarreforma, perquè traiem el poder als ajuntaments i centralitzem tot aquest poder a les diputacions. És de primer de ciències polítiques, o sigui, elecció directa als ajuntaments, indirecta a les diputacions, i donem poder al que probablement sí que es pugui generar un regne de taifes amb menys transparència, que seria la diputació agafant paraules o nomenclatura que fa servir el senyor de Salvador. També és un atac directe als drets laborals dels treballadors públics, que segons les últimes declaracions el salari de tots els el personal públic municipal de tots els municipis de l'estat espanyol els marcarà el Ministeri d'Hisenda. Això no té gaire sentit si comparem poders adquisitius arreu de l'estat, i no és el mateix un ajuntament de 80.000 habitants que un de 3.000. Llavors això no té cap tipus de sentit, a banda de perdre l'autonomia de gestió de recursos humans a cadascun dels ajuntaments. Sobre el dèficit que parlava el senyor Bruno de Salvador, vostè sap que els ajuntaments no poden fer dèficit? Que no ho poden fer per llei? No.
No ho poden fer, però ho fan.
No ho fan. Bueno, aquest ajuntament com a mínim no ho fa.
Aquest no.
Però per dèficit, si els números diuen que tu tanques un any amb dèficit, t'intervenen l'ajuntament. Això ja està a la llei.
El de Madrid.
I llavors, sobre la classe política que vive al margen de la realitat, segons el senyor Bruno de Salvador, bé, la classe política que ha viscut al marge de la realitat potser són alguns càrrecs del seu partit que, a banda de tenir el seu sou a les institucions, tenien un sobresou en negre, tal com s'està demostrant en publicacions de premsa i tal com està demostrant un dels jutges de Madrid.
Guim Pros, de la CUP, i tindran un altre torn de paraula, òbviament.
Bon dia. La veritat és que estem davant d'un suposat esborrany fa temps que sembla que s'està a punt de convertir en realitat, que jo crec que l'hem portat tantes vegades a debat que al final acabaran dient allò de guanyar per esgotament. La qüestió és que s'ha repetit en aquesta taula ara mateix. Estem davant segurament d'una de les agressions més directes al que segurament és la primera institució democràtica, o si no la més propera al ciutadà, que són els ajuntaments, de pobles petits, els ajuntaments de ciutats mitjanes, els ajuntaments de ciutats grans, i i una agressió molt forta a totes les a tot el que un ajuntament o el que un municipi pot aportar al ciutadà. El ciutadà quan vol reivindicar que l'escola bressol de la seva ciutat s'està desmantellant, no se'n va dir-ho a la Generalitat, se'n va a l'Ajuntament. Per què? Perquè és el que té més proper, i per tant és normal que sigui l'Ajuntament qui hagi de gestionar aquest tipus de recursos, si més no a l'hora d'administrar-los i saber exactament com funcionen. I una altra cosa, ja des del govern de la Generalitat sembla ser que s'està impulsant ja fa temps una llei de bases local catalana, que s'aprovi ja, que es tiri endavant ja, i obviem el que ens ve des de l'estat espanyol, ja fa temps que ho diem, i esperem que més d'hora que tard vegi la llum aquesta nova llei.
Senyor de Salvador, que ha rebut diverses...
Sí, per al·lusions clares. Mire, senyor Pros, es decir, esto de obviar la ley española no puede ser, porque ¿sabe qué pasa? Estamos en un estado de derecho, ya sé que a la CUP esto del estado de derecho...
L'estat de dret, ja saps, però no passa.
Sí, le cuesta.
Compte.
Los políticos, los políticos, la clase política es la primera también, porque claro, lo que no puede ser es tener una ley de bases de régimen local y usted lo que propone es prescindir de las bases del régimen local que establece el Estado para toda la nación, con lo cual la ley se tiene que cumplir. Primer punto. Segundo punto, mire, señor Calderón, ustedes y su partido, y su partido federado o amigo, como se llama, el del señor Cayo Lara y compañía, cuando hay una reforma que emana de las Cortes Generales que no es de su gusto, ustedes dicen que es un ataque contra la democracia.
Entonces, es que es un ataque contra la democracia.
Mire, señor Calderón, ustedes no son la representación de la democracia, el partido de Izquierda Unida e Iniciativa. Es decir, la democracia son las Cortes Generales. Se aprueba, entonces si eso no es conforme a derecho, ustedes van a los tribunales, porque esto es un país serio, por lo menos tenemos la obligación de intentar que lo sea, y lo que no puede ser es decir esto no se cumple, esto es un ataque a la democracia. Mira, oiga, un poquito de rigor, diga que usted no está de acuerdo, pero diga que es un ataque contra la democracia, porque hay 11 millones de votos que la avalan. Uh-huh. En San Cugat, el Partido Popular, ya sabe que usted, que supera con creces a su partido, y no diga que entonces los que votamos al Partido Popular y que han dado la mayoría al señor Rajoy, pues están contra la democracia, porque eso es subvertir el sistema. Y señor Villaseñor, o sea, usted no puede hablar de que esto es un Estado unitario, que el Partido Popular está convirtiendo a España en Estado unitario. Usted váyase a Francia y mira lo que es un Estado jacobino y unitario.
Pero es que a mí que me importa Francia. Es que claro, es que no, vaya tontería, no, de argumentos. Vamos.
Un poquito de derecho comparado y aprenda esos sistemas políticos.
Bueno, pues me voy a Suiza, me voy a otro sitio.
Que se articulan, pues, y mira lo que es un Estado unitario. Es decir, mire, claro. España es uno de los estados más descentralizados de Europa.
Hasta ahora
no, porque tenemos unos estatutos de autonomía, tenemos una constitución, sí. Y el señor Maragall, que hasta, si no recuerdo mal, era de su partido, decía hace pocos años que la administración del Estado ha desaparecido prácticamente en Cataluña. O sea, usted me está diciendo, sí. Lo está convirtiendo en jacobino, algo que su propio...
No posis en la teva boca coses del Maragall fora de context, perquè no era això el que va dir, i ni molt menys.
Digue'm vostè el que diu.
Home, evidentment, el senyor Maragall el que volia és un estat asimètric, és absolutament el contrari que vostè volen. Per tant, quan ha de citar el Pasqual Maragall, fem-ho bé, perquè si no, al final ens emprenyarem tots amb el tonito aquest del dematí.
Le reto a encontrar l'extracto, perquè dijo exactament...
Mire, li diré molt clarament, m'importa un raba què va dir de l'extracte.
Això és altra cosa.
Ara, el que sí que importa què és l'estat federal asimètric, és el que demanava el senyor Maragall i el que va continuar demanant fins a les darreres declaracions que va fer, i no fotem.
Ha quedat clar. Molt bé, senyor Salvador.
Únicament, repito la frase, que era president de la Generalitat. Cuidado, l'administració del Estado és residual en Catalunya.
Ha quedat clar. Senyor... El senyor Rocomés, sí, no. Així, és que... després Convergència, que m'ha donat un torn i tots parlaran, el senyor Calderón.
Bueno, amb el tema de la llei catalana, primer el que hauríem de veure és quina és la llei que Convergència i Unió està diguem-ne, elaborant, i que no ha estat treballada amb els diferents grups parlamentaris, perquè... que clar, que sigui una llei que també es carregués, que jo no la sé, com que no sé quina és, no la valoraré, però que sigui una llei que també es carrega un percentatge de l'administració local, també tindríem el mateix problema, simplement que amb una altra bandera. Doncs jo, evidentment, crec que és un cop d'estat a l'autonomia local, ja no solament un tema antidemocràtic, és un cop d'estat apujat, donat suport amb una majoria absoluta. Vostès creuen que vostès tenen la majoria absoluta a les Corts Generals, ara no tenen la majoria social, i la cosa aquesta de creure que al tenir una majoria social no has de pactar res, és increïble, i que pots tirar endavant qualsevol cosa. Vostè és un representant local. un representant local que està donant suport ara en aquesta tertúlia a que el 30% de les competències dels ajuntaments se'n vagin. És curiós, com a mínim és curiós. Jo no sé a què ve i quines seran les seves intervencions en els propers plers. L'únic que fa és de corregir la transmissió del senyor Aznar o del senyor Rajoy. I Margaret Thatcher ha vuelto, sí, Margaret Thatcher ha vuelto, i imaginin com va quedar Margaret Thatcher, és el que representa vostè. I així és el com va quedar tots els serveis públics a Anglaterra durant una sèrie d'anys.
Senyor Carol, que m'havia demanat un torn de paraula fa estona, també el senyor Calderón i el senyor Prost, per acabar aquesta ronda i tornar a parlar si cal, eh? No pateixin.
Gràcies. A veure, jo sí que considero que és molt important la reforma política, però és que els ajuntaments no són qui s'han de reformar. Podeu començar parlant del Senat. Quina funció té en aquest sistema bicameral imperfecte? Cap. Una llei pot perfectament ser aprovada encara que sense el vet del Senat, és a dir, pot tornar cap a les Corts i després que acaben sent aprovada. Als Estats Units té una autèntica cambra de representació territorial i té només 100 senadors. Aquí en tenim més del doble. Parlem també del Tribunal Constitucional, que tot i que es digui tribunal, no és un òrgan jurídic, és un òrgan polític. Escollit per un sistema legislatiu i per un sistema executiu, que a més no hi ha divisió de poders. I com això podríem continuar, perquè hi ha les diputacions, que són la resta de l'època liberal del segle XIX per eliminar el sistema regional. Per tant, hi ha moltes reformes polítiques necessàries i cap d'elles, cap, passa pel municipi. Per tant, és tot un joc per ocultar darrere d'això la pujada de l'IVA, la pujada de l'IRPF, la manca de baixada de l'atur, una sèrie de coses. És a dir, és fàcil ficar-se contra els polítics i encara ho és més ficar-se contra el polític més proper, que és el polític del municipi. Per tant, reformem el Senat, reformem el Tribunal Constitucional, plantegem-nos les diputacions i llavors començarem a parlar de començar a parlar dels municipis.
Si Joan Calderón.
Bé, aviam, en primer lloc, el Guim apuntava a un tema interessant també, que és la llei de governs locals, que en aquest cas està treballant el govern de la Generalitat, que encara no s'ha treballat al Parlament, i sí que cal una llei de governs locals, més que res perquè ho diu, un, l'Estatut, i dos, hauríem de veure aquest contingut, perquè jo, bon fa la reforma que es pugui presentar. Això per una banda. Per l'altra banda, mira, senyor de Salvador, escolti, jo no... Iniciativa, jo parlo per Iniciativa, jo el que digui Izquierda Unida, la veritat, jo ho respecto i és un partit coaligat, però jo parlo en nom d'Iniciativa i la coalició EUIA aquí a Sant Cugat, no fa una altra cosa que posar de manifest una realitat objectiva. O sigui, aquesta contrarreforma, és antidemocràtica. Li agradi a vostè o no li agradi. Està traient poder dels ajuntaments per posar-los a les diputacions.
I això és antidemocràtic?
Això és antidemocràtic, home.
Lo diga un tribunal, no lo diga usted, o es el tribunal usted.
Home, no, li dic jo. Impugnero. Però si és la primera de ciència política, vostè que vota a la diputació o vota a l'ajuntament?
Impugnero, vaya al tribunal. ¿Pero quién es usted para decir que es antidemocrático?
¿Y usted para, quién es para decirme a mí que yo no piense que es antidemocrático?
Y lo diga un tribunal.
Es que se le va el deje, señor Bruno de Salvador.
Señor
No me pongo nervioso, que está nervioso es usted, que tiene que tragar las decisiones que toma su gobierno. Ese es su problema. Llavors això, i també és un atac a la democràcia perquè els municipis són els que van construir durant la transició el sistema que entenem i són els que van dotar la ciutadania de serveis que fins aquell moment no en tenien, saltant-se tot. Però per fer clavegaram, per fer els serveis públics que necessitava la ciutadania, ho van construir els ajuntaments amb l'ajuda de les associacions de veïns que feien reivindicacions, etcètera, etcètera, etcètera. I aquí és on es va començar a construir democràcia i es va començar a construir ciutadania. I no d'altres maneres, no amb els pactes de la transició, que així ens va ara. Per tant, ojo amb desprestigiar o fer així en plan, oi, jo és que molo más, amb segons quines declaracions que fan altres partits polítics que tenen la mateixa legitimitat que vostè, senyor Bruno de Salvador.
La CUP, i després podrà parlar el senyor Bruno de Salvador. És que és per tancar aquesta ronda perquè tothom tingui el mateix torn de paraula.
No, bàsicament era per dir que, o sigui, sense que serveixi de precedent segurament, estic absolutament d'acord amb les dues intervencions del Francesc, sobretot amb aquesta última. O sigui, ja fa temps que ho diem, però és evident que estem davant d'una llei que el que planteja és aprofitar l'excusa de la crisi, l'excusa del suposat dispendi econòmic i xauxa econòmica dels ajuntaments per recentralitzar l'estat espanyol i per desmantellar serveis públics. Això és És així, és així. Si no ens agrada escoltar-ho i volem dir que això suposa que es fa amb la legitimitat que et donen 11 milions de vots, doncs pues ho podem dir, però el que és evident és que ho ha dit el Joan. Això és un atac a la democràcia claríssim, claríssim, i ojo amb el que et poden legitimar els vots o no, perquè segurament gira en contra de l'argument que hi va dir el vostre portaveu en el ple quan li deia el senyor Puigneró que amb quina legitimitat fan servir tirant endavant la moció, per exemple, que es va plantejar de l'eliminació de l'elecció del govern. Quan el Puigneró va respondre a la legitimitat que li donen els vots, el senyor Carreras va dir justament el contrari. Per tant, vigilem a l'hora de fer servir depèn quins paràmetres, perquè se'ns pot girar en contra.
Va, una última ronda molt breu d'una intervenció telegràfica, perquè m'agradaria tractar altres temes, perquè si no comencem a donar voltes en el mateix.
Jo insisto, además, en relación a una intervención que ha hecho el señor Villaseñor en primer lugar, ¿no?, que decía, bueno, es que el Partido Popular quiere cargarse las competencias importantes. Yo no he dicho que se cargue las competencias importantes. Digo que lo que se va a hacer es regular las...
Propias, he dicho.
Ah, eso es lo que iba a decir
pues
yo
sí,
ahora.
El 30%.
A lo mejor lo he escuchado mal.
A lo mejor decir, no, sí.
Cada administración tiene que ejercer sus competencias. Y lo que no puede ser que una administración ejerza sus competencias y la de otras competencias, y encima cuando no hay presupuesto. Porque entonces es cuando pues se va endeudando y pasa lo que pasa. Aquí no tenemos déficit, pero tenemos una deuda muy importante. Son 3 millones de euros de intereses de deuda, señor Calderón. Ya sé que usted pagar intereses de deuda le da igual, que haría 12 planes E, como ha dicho su partido federado hace poco. Pero mire, ¿sabe qué pasa? Que hay alguien...
No es federado. A ver si nos enteramos.
Pues asociado,
ya de,
asociado.
De
o amigo. Amigo, primo hermano.
Coaligado.
Coaligado, vale, ah. Cambio. Asociado por coaligado, para que el señor Calderón esté tranquilo, ¿eh?
No, tranquilo no, es ajusta. Es ser riguroso, como dice usted.
Riguroso, muy bien, señor Calderón. Pues eso, pues me ratifico en eso, ¿no? Nada más.
PSC, fem la ronda i tancarem amb Convergència.
No, és curiosa aquesta legitimació curiosa de la llei, perquè vam estar recordant la setmana passada com el seu partit, la seva agrupació local del Partit Popular, a mi em va insultar. A mi, sí.
Li pido disculpes?
No, és que m'és igual les disculpes i l'insult, també li dic. Vostè va insultar a tots aquells que defensem l'actual llei de l'avortament. Va dir que érem uns assassins, vostès. I això és llei. I això és llei, això és llei. I ara resulta que... Sí, clar. Algun dia aprendré a fer-se tan demagò com vostè. Però en qualsevol cas, jo crec que als ciutadans no li interessen aquestes picabaralles cutres a les 9 del matí. En qualsevol cas, sí que es carregaran el 30% de les competències impròpies que presten als ajuntaments, perquè els ajuntaments són els que estan de cara a la ciutadania, són els que han de tirar endavant les escoles bressol. No les farà ningú altre, perquè es traurà l'aixeta i no hi hauran diners. Vostè sap que això passarà, que no vindran els diners de l'Estat i, per tant, els ajuntaments tindran problemes per desenvolupar algunes d'aquestes competències i no la farà la Diputació, no la farà ningú. I, per tant, què farem amb aquest servei? Doncs ja sortirà vostè a la plaça a dir què farem aquest servei.
No se
preocupi,
iniciativa.
Bé, a moda de resum, i perquè ens entengui si hi ha algun oïdor, que suposo que sí, que
no dubtis,
hi haurà
després diré les xifres de la gent
que
es internet.
Doncs el que proposa el Partit Popular és que es treguin les competències municipals de cultura, ensenyament, és a dir, escoles bressol, escola de música, polítiques socials, beques menjador, beques, etc., i habitatge, per exemple, quatre que em venen al cap. I que l'Ajuntament es dediqui a fer planificació urbanística, neteja de carrers i poca cosa més. Poca cosa més. Per tant, així, a grosso modo, la pretensió d'aquesta contrarreforma és que els ajuntaments passin a ser una gestoria. Punt.
I a part.
I ja està. Sí. Ja està, ja està.
CUP.
Ho explica perfecte el Joan. I davant d'això, torno a la intervenció del començament. Jo crec que quan ens plantegem una cosa que és exactament això que ha explicat el Joan... em sap greu dir-li al Bruno que només ens queda una opció i és obviar aquesta llei.
Claro, i es van així.
Doncs dir ràpidament per tancar que la gent no és tonta.
Apropis una miqueta més al micro.
Sí, dir ràpidament per tancar que la gent no és tonta. Ja podem agafar el tema aquest de la reforma a nivell municipal i la gent continuarà dient i per què no baixa l'atur? I per què es puja l'IVA? I per què s'ha promès sortir de la crisi per Partit Popular i no s'està fent? La gent no és estúpida. Per tant, arribarà un moment que a les urnes es passarà factura d'això. Tot això que hem estat utilitzant durant molt de temps com a un senyal de fum o una manera de tapar la ineptitud per part del govern central per acabar amb aquesta crisi, la gent passarà factura absoluta. Torno a dir, la gent no és estúpida i això és la base de la democràcia.
Señor Carlos, ha superado demagogia, señor Villaseñor, ¿eh? Ya le felicito por ello.
La demagogia
es difícil, ¿eh?
La demagogia es la conducción del pueblo y, por lo tanto, es parte bien entendida de la política.
Ah, muy bien.
Escoltin,
me alegro que la acepte.
Escoltin, em sembla que hauríem de tancar el tema, perquè,
sí,
si no...
Sí, sí, sí.
Els demana... Que acabarem malament, senyor.
Sí, home, queden 12 minuts, eh? Vull dir que encara hi ha marge per tot, per tranquil·litzar les coses, també. Els demanaria, ahir vam tenir un ple municipal de 6 hores, que des dels seus partits polítics em destaquessin algun dels punts que consideren importants que ahir es van tractar. N'hi havia 31, els demanaria certa brevetat que aprofitin els micròfons per dirigir-se a l'audiència, tant a la que hi ha al 91.5 FM com la que hi ha a internet, per destacar algun dels punts que vostès tractessin i que consideren important que la ciutadania tingui present de cara al que es va tractar ahir en aquell ple tan llarg. I a més tenint en compte que hi havia diversos actes a la ciutat que també van acumular diversa gent en aquell moment i potser no van seguir el ple municipal. Alguns d'ells polítics, com per exemple que va haver-hi el teatre a la Unió de mig miler de persones. Vol començar vostè, senyor Carol, que em mira? Bueno, doncs, propis una miqueta més al micro.
Sí, perdoneu-me, és la manca de costum. Així de grosso modo, l'aprovació del Pla d'Igualtat, per tant, feta a través de la Diputació, per tant, sí que les diputacions serveixen, si es condueixen des dels ajuntaments, i per tant és un pla necessari, però també és un pla que s'ha d'aplicar. Moltes vegades acabem fent plans, acabem fent normatives, acabem fent un munt de coses i després a la vida diària no ho apliquem. Es va generar un altre cop la famosa discussió que, com a antropòleg de formació, em posa els nervis, que és entre gènere i sexe, que jo encara no l'he entès, però bueno, algun dia aconseguiré entendre-les, espero que abans de jubilar-me. Però el més important és que la igualtat és un fet, o hauria de ser-ho, però lamentablement, si encara ens fa falta un pla d'igualtat, és perquè encara no existeix de veritat. Lamentablement, la igualtat pot ser jurídica, però no pot ser de facto. Pot ser de jure, però no de facto.
Bien, mire, el señor Carol dice que no entendía la diferencia entre sexo y género. La señora María Dolores Dumene, concejal del Partido Popular, ayer lo dejó claro en el pleno. No,
no
mire,
va a explicar.
En su intervención justificó su voto negativo por este tema. Sí, y la va a ser la siguiente.
Disculpe, la antropología lleva discutiendo sobre este tema durante muchos años. Ahora resulta que todos somos expertos.
El plan de igualdad no reunió el apoyo, que yo sepa, de ninguna fuerza de la oposición. Se quedó el gobierno solito, unos por unos temas y otros por otro. Felicitar, pues, el consenso conseguido por parte del equipo de gobierno. El sexo lo tienen las personas, el género lo tienen las cosas, no digo más.
No, disculpe, eso no es explicación, eso es la justicia.
Segundo tema. Yo destacaría también la falta de voluntad política del equipo de gobierno en un tema que ha sido, además, con la sensibilidad que hay en estos temas, de vetar, pues, una investigación, una comisión de especial para profundizar en el tema Martorell, ¿no? Quedó claro, se dieron muchas posibilidades para enfocar el tema, ha habido negativa absoluta. Queríamos saber, pues, realmente qué ha pasado. Se ha investigado a concejales de su partido, señor Carol, y su partido se ha negado a, pues, en comisión, a explicar, pero no enseñar facturas que todos conocemos, ¿no? No, a saber qué ha pasado, que el señor Recudé conteste a los periodistas, que el señor Recudé comparezca ante el ayuntamiento, que dé explicaciones, y aquí, pues, con la mayoría absoluta, el voto negativo. Lamentable actuación. Y luego también, también la falta de voluntad política en, ya no digo votar a favor, sino al menos presentar enmiendas, si hubiera sido un tema, pues, de interés para las fuerzas políticas, en relación a la moción presentada por el Partido Popular para hacer frente a los incendios en Cuixerola y limpiar los bosques, pues, de todos los árboles caídos y del sotabosque que existe, ¿no? Es decir, una vez más no ha habido voluntad política y ha sido porque las siglas que presentava la moció era el Partit Popular.
Aprofito un moment aquesta intervenció per recordar a l'exalcalde Lluís Recudé que quan vulgui li volem fer una entrevista sobre el tema...
Les 10 menos 10 i todavía no ha comparecido el senyor Recudé.
Dels espionatges. PSC.
Bé, jo crec que el que passa és que no són les sigles del Partit Popular, és el tarannà d'alguns de vostès, com ara, per exemple, per intentar negociar alguna cosa. Però, en qualsevol cas, de les coses importants, ja no parlem més de sexe, perquè aquesta hora potser, senyor Salvador, que és pecat, ja, això. coses importants. Jo crec que ahir es va aprovar una moció sobre el concepte de masoveria industrial, comercial i cívica, que el que es posi a disposició d'aquells que el vulguin pagar un lloguer en espècie, aquests centres, aquests locals comercials, aquestes nous industrials o aquestes masies, per exemple, de l'Ajuntament, i es pugui arribar a un acord. És important això per la creació d'empreses, la continuació de les que ja estan, les incubadores d'empreses que estan a l'Ajuntament de Sant Cugat, i per tant també per la generació d'ocupació. Important el consens majoritari, excepte el Partit Popular, que creu que fer això, proposar això a les empreses és dolent, tot i que la intervenció del representant del Partit Popular va ser molt diferent de les seves. L'altra també va ser normal. L'altra també va ser el comú acord de la majoria dels partits, és el Partit Popular, per demanar la dimissió a la delegada del govern pel lliurament del diploma a la Divisió Azul. I home, això també voldria posar en qüestió, que ja sé que aquests no són temes locals, el nostre partit va presentar tres mocions en caràcter local, una de preferents també lligada. Home, no es pot dir que l'Exèrcit Republicà i la Divisió Azul és el mateix, com van fer les declaracions de la setmana passada del senyor de Salvador.
Joan Calderón. Molt greument. Del
senyor portaveu, perdó.
Bé, jo destacaria sota un mateix paraigües, que són... Destacaria tres temes, però seré breu, t'ho prometo, Pep. Són tres temes en els quals l'equip de govern va quedar sol. I això ens preocupa. El primer tema, el pla d'igualtat, des d'Iniciativa ja vam dir el que pensàvem, pocs recursos, poc personal i no hi ha un pressupost clar. I pels altres dos temes, la comissió especial pel tema del senyor Martorell, que va tenir el vot favorable de tots els grups, que entenem que obliga, la ciutat transparent obliga a donar totes les explicacions que siguin possibles, i que entenem que no s'ha de fer tan mala fe. Jo crec que al contrari, en la intervenció d'Iniciativa, en la meva intervenció es va destacar doncs, que l'equip de govern es va desmarcar de seguida, però que encara hauria de donar més explicacions. I el tema d'HP, que jo crec que és inaudit en aquest ple, que per primer cop una moció que es presenta en suport a treballadors i treballadores que en aquest cas pateixen acomiadaments regulars, sempre se'ls ha donat suport per tal d'estar al seu costat, no? Com a mínim que la direcció de l'empresa i els treballadors i treballadores seguin a la taula i negociïn, no? Això és el mínim. I en aquest cas Convergència i Unió va decidir votar en contra, una cosa que entenem que és la primera vegada que passa a l'Ajuntament i inaudita.
La CUP?
Mira, destacaré el que teòricament passa la mitja hora abans del ple oficial, que és el torn de precs i preguntes. Jo crec que ahir es va demostrar que precisament els ciutadans entenen l'Ajuntament com la seva eina més directa on anar a portar les seves reivindicacions i el seu voler participar de tot plegat. Hi van haver 5 intervencions diferents i no se'n van poder fer més, perquè ja ens vam passar un quart d'hora del temps que teòricament tenen marcat, que cadascú va posar sobre la taula conflictes que els, bueno, que els hi pertocaven en el seu àmbit, des de conflictes laborals fins a conflictes polítics, conflictes veïnals. Jo crec que ahir va ser 3/4 d'hora, la mitja hora, 3/4 que va durar ahir aquell apartat, segurament és un exemple de com l'Ajuntament ha d'estar al costat de les reivindicacions ciutadanes i com ha de saber vehicular unes queixes i unes, bueno, i uns drets que jo crec que entronquen una mica amb el que comentàvem al començament de la tertúlia referent al paper dels municipis.
Senyor Carol, molt breument. Tindran 15 segons cadascun de vostès i marxarem.
Bé, molt breument, amb el tema del senyor Martorell, jo crec que el tinent d'alcalde de Seguretat ja va donar explicacions de que s'havien les factures, les explicacions degudes. Respecte a la compareixença o no del senyor Lluís Recoder, jo crec que és prou bon polític com per saber si ho ha de fer o no, i per tant, jo considero que és moltes vegades buscar la manipulació sobre la demagògia, que no necessàriament és el mateix. És a dir, sí, ja sé, vostè, senyor Bruno Salvador, a vegades confon demagògia amb manipulació, d'acord? Es tracta senzillament de no buscar transposar el gat amb una cosa que en el seu moment va sortir. La major part del que sabem és no via judicial, sinó via diaris, com va dir ahir el tinent d'alcalde de Seguretat, i per tant hauríem d'esperar a decisió judicial per prendre segons quines decisions. Nosaltres no som un tribunal.
precisamente, como no es un tribunal, una cosa es un aspecto político que se encarga el ayuntamiento y el aspecto judicial o jurídico que sea lo atienden los jueces. Hay que diferenciar los ámbitos. A mí lo que ayer me llamaba la atención, las paradojas de la vida, que los concejales de Unió votaran en contra de que se investigue quién ha espiado a los concejales, ex concejales de Unió, es una situación esquizofrénica.
Una
situación curiosa, curiosa.
Salvador, para eso están los curiosos, ¿no? Para que alguien individual...
No. En el ámbito responsabilidad política, no responsabilidad judicial, responsabilidad política, que no es lo mismo y usted lo sabe muy bien. Y en segundo lugar, relacionado con el tema que el señor Calderón apuntaba respecto a los trabajadores de Hewlett Packard, pues el Partido Popular votó a favor de la moción, porque consideramos que era una reivindicación justa, y bueno, allá estuvimos. Y si tenemos que votar a favor de una moción que tiene un olorcillo de izquierdas, como decía el señor Calderón, pues nosotros lo votamos. ¿Por qué? Porque atendía al bien común de una empresa que además tiene pingües beneficios y nos parecía injusto votar en contra.
PSC.
Pingüe.
Molt breument els tres que queden.
Molt ràpidament, sobre el tema de la comissió d'investigació, jo el que vam dir és, si no hi ha res a amagar, no hi ha res a amagar. Per tant, si no hi ha res a amagar, obrim més què és el que hi ha. Nosaltres sempre hem demanat o creiem que cal conèixer qui és el senyor X que va ordenar aquests suposats espionatges. Jo crec que és important que aquest ajuntament doni suport als regidors d'Unió Democràtica que van ser espiats i al senyor Aturo. I per acabar, suport dels treballadors de la recollida d'escombraries municipal, que també s'estan manifestant aquests dies, és que estan fent vaga, i la Unió, entenc que de tots els regidors, per intentar que es compleixin els horaris laborals.
Iniciativa 10 segons i la compleixen.
Bé, el senyor Carol deia que el tinent d'alcalde de Seguretat ho va explicar molt bé, es va escudar amb una nota jurídica que encara els altres que estem a aquesta taula no coneixem el contingut.
La CUP va, per tancar. 10 segons.
Aprofiti'ls, home, aprofiti'ls.
No.
Molt breu.
Una mica lligant amb el que deia el Ferran, en tot cas. Jo crec que la intervenció en el torn de pregs i preguntes del treballador de la neteja ens va frapar molt a tots, i el nostre suport més clar i més contundent a la seva reivindicació.
Hem de marxar. Moltíssimes gràcies, Francesc Caró, Bruno Salvador, Ferran Villasenyor, Joan Calderón i Guim Pros. Molt bon dia.
Bon dia.